El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del gall del monestir, amb nosaltres a l'estudi Ramon Bernils, ja han arribat en Joan Ramon Armadàs, en Jordi Piell, en Josep Maria Balcells, molt bon dia als tres.
Bon dia.
Que han patit fred per arribar a l'estudi Ramon Bernils en aquest dia tan gèlid.
D'hivern.
D'hivern. Per cert, que és gener, que també ha de fer fred, eh?
Ho dic perquè... No, és la setmana dels barbuts, que ja toca.
Ah, també. Oh, però mira, no ho sabia, que era la meva setmana. Mira. La nostra, no?
Jo també, ara.
Parlàvem abans d'entrar en antena dels horaris dels partits de futbol. Ahir vam tenir un partit entre el Barça i l'Atlètic de Madrid que va començar a les 10 de la nit, que va acabar gairebé a les 12, a mitjanit, i que, vaja, això d'intentar tenir horaris europeus sembla que el futbol no ajuda de cap de les maneres.
Ni el futbol, ni la televisió, jo estic totalment en contra. Jo sóc dels que, si puc, dino a les 12 i sopo a les 6 o a les 7, com si fóssim...
Sí, escandinaus!
No. Però és que trobo que és un horari... Sí, sí, puc. No vol dir que sempre pugui. Però típics dies que està sol a casa i tal, ho intento. Perquè, sí, penso que és un horari molt més racional i això que dèiem, te'n pots anar a dormir més d'hora, t'aixeques més fresc i, de fet, no menges cap al tard, que diuen que això tampoc és bo menjar molt abans de dormir. Llavors, si has sopat a les 7, doncs quan te'n vagis a dormir a les 11 o a les 12, ja segur que tens...
Per això et conserves bastant bé, eh?
Deu ser això.
Home, l'edat hi ha de veure,
sí, també. És el que anava a dir, a veure.
No, però, escolta, aquest raonament... jo tinc el meu fill estudiant a la carrera a Anglaterra i, evidentment, va amb aquest horari.
Clar.
I després d'un temps, doncs, clar, el dematí comencen a les 9. És a dir, no és que aquest horari que acabin a les 6 vol dir que a les 6 del dematí estan... No, entren a les 9... Ja, permet, després de sopar, doncs, sortir de veritat. O sigui, sortir amb els amics, a prendre alguna cosa... Tota la vida allà tanca a més d'hores, i que estem com a l'època antanya d'aquí, doncs les discoteques a les 3, salvo algunes que tanquen a les 7, però aquelles ja són especials. Vull dir que si compares el que surt als seus companys de Barcelona que s'han quedat aquí, a el que surt ell, surt molt més amb amics i tal que els nois d'aquí, que estan com agobiats amb aquest horari... raro.
Però és aquell sortir tan s'ha de fer un parell de pintes al pub.
Sí, exacte. Sí,
no és sortir d'acabo com quan surt el sol, que és el que fem aquí.
Aquest... No, però dona temps per fer coses. Vull dir, i ja ho tenen planificat per fer coses després de ser... Ah, cosa que aquí ja, evidentment, no ho podem pensar. Ara, malgrat això que creies del futbol, serà vergonyós tot el món del futbol, que la tele mani, que la tele, a més, està equivocada, posant-ho a les 10, vull dir, perquè, en fi, el públic no crec que sigui així, vull dir, i em sorprèn que Madrid, que és una... quan juguem a tornades a les 9, quan és una ciutat que realment li importa menys a les 10, perquè normalment no treballen, i llavors és igual anar a treballar al matí a les 8, perquè a les 12 ja estaran...
No treballen a Madrid?
No,
treballen... Però fitxen.
Fitxen, per això, però que a les 11 ja estaran allà tranquil·lament... Però fitxen, però poden estar sentats, vull dir, sense tindre una excessiva activitat. Salvo alguna excepció, però vull dir, si anem baixant cap a Andalusia, llavors allà ja sí que és igual, perquè ja no hi van al dematí.
Per cert, parlant d'horaris, la setmana passada vam tenir la visita de Fabián Mohedano, que és un dels impulsors d'aquesta iniciativa per a la reforma horària que es diu Ara és l'hora, que no té res a veure amb l'assemblea,
que potser també és.
I Quapuncà li va fer una entrevista molt interessant, la gent que vulgui la pot visitar i la pot escoltar i també la pot llegir a la nostra web. I una de les coses que va dir és: la rutina horària que tenim és una herència del franquisme, que va promoure la pluriocupació i les hores extres. Sí. I també diu que els catalans triguem més a fer les coses. Per exemple, per elaborar un programa de ràdio, una emissora de Munic triga menys que les d'aquí. Això es pot extrapolar a tots els àmbits de la vida. Vaja, que va explicar diverses coses i va dir que, per exemple, l'horari que tenim el que no permet és gaudir de coses com el temps, el clima que tenim, que permet sortir al carrer, etc, que tant ens envegen, precisament acabar tan tard la feina, normalment, a les 8 o a les 9, impedeix això que deia, no?, del fill del Jordi, no?, que pot sortir, doncs, al vespre o a última hora de la tarda a gaudir, doncs, d'una pinta, en aquest cas perquè no tenen gaire sol, però aquí que podríem gaudir més, precisament, del nostre clima.
Però d'entrada a les botigues, l'hora que tanquen les botigues, i una cosa que per mi mata aquest país i la seva productivitat, que és... el cor de la ciutat, o la riera, o el que toqui. O sigui, què vull dir amb això? La parada del migdia del país sencer, gairebé. sigui, com pot ser que cada 2 a 5, cada 2 a 5 vagis per carrers, per exemple, de Sant Cugat, perquè no, a Barcelona, com que és la gran capital i tot plegat, és diferent, no? Perquè ja sempre hi ha turistes, però...
Les antigues estiguin tancades.
Vas a tot tancat. Sí. Per què? Perquè tothom està a casa, dinant, veient el cor de la ciutat i fent la migdiada, si és que tenen sort. I és que això és fatal. Després s'ha que els horaris s'allarguin fins a les 8 a les 9. Si aquesta estona la reduïssim a una hora, que és el que fan els països seriosos, de l'Europa seriosa, doncs probablement en lloc d'acabar a les 8 acabaríem a les 6 i podríem gaudir d'aquestes coses que estem dient.
Això està establert o és discrecional del comerç? De poder de tancar unes hores al migdia, més o menys.
No, és discrecional.
El que passa que és un peix que es mossega la cua, perquè clar, com que no hi ha gent, no obren, i com que no obren, no hi ha gent. I qui té la culpa o quin és el primer l'ou a la gallina, no se sap mai. Però home, si vas a Barcelona, al Passeig de Gràcia, a les 3 de la tarda, trobaràs totes les botigues obertes.
Però tancant a la mateixa hora, eh?
Clar, tancar a les 9, sí.
Clar, però aquí qui fa el primer pas, no?, per intentar adequar els horaris.
Clar, qui fa el primer pas.
Els mitjans de comunicació, per exemple, podrien fer alguna cosa, perquè jo quan veig que els programes d'això que en diuen el prime time, que representa que és la franja amb més audiència, que és el que ha de generar més ingressos per les televisions i tal, comencen moltes vegades a 3:15 de la nit, programes de TV3 que representa que són els plats forts, 2:15, 3:15, i penso, home... Avui comentaves...
No conec a ningú que vegi programes a les 10:30, 11, eh? D'on fer, vull dir, perquè és un tema que em preocupa molt. I crec que deu ser perquè estem a Catalunya i això deu ser diferent, no? Vull dir, el resto d'Espanya té un horari molt diferent. Dic jo, eh? Però si no ho entenc, eh? Jo a les 10:30, 11, la veritat és que jo no ho puc veure, però és que la gent del meu entorn del despatx pregunto ja si han vist alguna cosa i ningú aquelles hores ja està dormint.
Ciutat Morta la va veure molta gent i era deshora d'aquesta.
Dissabte.
Clar, això ja era dissabte.
En lloc de sortir, es van quedar tot a casa veient.
Home, 570.000 espectadors, un dissabte al vespre, o la nit gairebé, perquè va començar a les 20 minuts després de les 10, i també hem de tenir en compte que va superar Telecinco i Antena 3 i altres cadenes d'aquesta categoria.
Molt esperat, això. És com si, no sé... Ara ja no, però si dius, bueno, és que surt el pequeño Nicolás a TV3 parlant català imitant l'Aznar com l'altre dia, doncs pues, potser m'hi quedaria, no? Vull dir, si quedo en casos puntuals, però si és realment coses normals, no?
La Ciutat Morta és un dels exemples del per què serveix la televisió pública. O sigui, que facin un programa d'aquests i que després l'endemà el reportatge del Castor també va tenir força audiència i força comentaris tot plegat. És d'aquelles coses que dius, encara hi ha esperança de que els mitjans públics que TV3 és molt diferent d'altres mitjans públics facin la seva funció pública.
Gràcies a la pressió, gràcies a les xarxes socials, això no va ser així...
No, ja ho sé.
I posat en una cadena que és molt marginal, etc. O sigui, no va ser una generositat de la nostra gran cadena pública. Sí, però gràcies, no per facilitar-ho...
I l'endemà el programa del Castor era el 30 minuts, que es fa cada diumenge des que jo tinc ús de raó i abans i tot que jo tingués ús de raó.
No, jo que veig TV3 bastant, no li podeu acusar TV3 que sigui molt partidista, eh?
Jo estic amb tu, però Josep Maria no pensa el mateix.
No,
les estadístiques que posa...
No, les estadístiques
en el Parlament, quan es fa la comissió de control, doncs diu el que diu de la inclinació, dels percentatges de presències i de...
Però han sortit ara les últimes informacions o els últims informes que elabora el CAC? Per exemple, que Alicia Sánchez Camacho va dir que doncs, el seu partit no té presència a TV3, etc. I quan veus les últimes dades, per exemple, Artur Mas surt en el que és informació un 46,6% i té de diputats un 37%. Per tant, sí que és veritat que com a president...
No compten les entrevistes.
Sí, jo t'estic dient les dades que donen. Però, per exemple, Oriol Junqueras, que tant diuen que surt a TV3... va sortir un 7,2% i té un percentatge de diputats del 16%. I Miquel Iceta, Pere Navarro, tenen un 17%, Alicia Sánchez Camacho un 13,5%, que està per sobre del seu percentatge en diputats. Vull dir que quan agafes les dades estrictes, vaja...
I jo també recordo entrevistes al Montilla quan era president, com aquell que diu fora de lloc, en el sentit de que quan hi ha un debat internacional... No.
Jo vaig ser vicepresident de la comissió de control i sé exactament com anaven aquestes coses. I aquí, doncs, hi havia la trampa de dir, a veure, si sortim com a partit o sortim com a govern. I a la que separes això, pots tenir llavors les proporcions. De dir, no, no, nosaltres només sortim, s'agafa, per exemple, presència del govern. Però si llavors ens hi sumes tota la presència dels líders del partit, sumen una quantitat enorme. Vull dir, això es manipulen les xifres i les presències, però home, no ens negarem, no, doncs, la presència permanent continua d'entrevistes.
Aquí es compara la presència dels portaveus parlamentaris catalans, els informatius de TV3, amb el seu pes en escons, la compara,
sí,
perquè
no,
la gent
no,
sàpiga de què van les dades.
Depèn del lloc, esclar, jo no tinc tot el dia veient la tele, per desgràcia meva, però per exemple el dematí que veig...
No ve de la teva salut, eh?
Possiblement. A la primera, el dematí, que hi ha les entrevistes aquelles, no es pot dir que Convergència sigui precisament el que més entrevistats té, eh? Vull dir, Valifeta, la recordo bé, ha anat com moltes vegades. La Iniciativa per Catalunya, vamos, vull dir, entre que són dos i un... Home, no, doncs mireu, perquè ho pregunteu. Doncs ja, evidentment, no sempre són polítics, sinó que també hi ha científics i coses d'aquestes. Vull dir, però em refereixo a que la veritat és que no veig gens partidista, eh? Vull dir, no,
jo dic que no. El que passa que deu ser normal que la televisió pública estigui, doncs, més inclinada amb l'acció de govern de qui està manant.
No, és lògic, notícia, això, no? No és que estigui més inclinada. No, és que és més notícia que no... Sí, si li he fet anar a la discoteca de matiner o no, vull dir, no ho sé.
No el veig, eh?
Parlant de Ciutat Morta, algun comentari sobre el documental i les conseqüències? Per exemple, el debat dels fets del 4F arriba avui al Parlament, a proposta de la CUP. El ple llegirà aquest vespre una declaració institucional per demanar que reobri el cas. Per això tots els grups parlamentaris estan negociant quin serà el text definitiu, que estarà fonamentat en tres punts. Trasllada a la Fiscalia que torni a obrir el cas, instar l'Ajuntament de Barcelona a fer una investigació interna del cos de la Guàrdia Urbana i mostrar la solidaritat amb la gent que va quedar tetraplègic aquell 4 de febrer del 2006.
Obrir el cas, això és una parida més del sistema. És a dir, salvo que aportem el famós testimoni aquest que avui sembla que sortia per la tele d'esquenes i amb la veu canviada o no sé com es diu,
distorsionada.
Vull dir, salvo que aquest senyor digui que ve a declarar que llavors sí, que són uns fets nous... El resto és cosa juzgada i difícilment es podrà reabrir el cas.
Vas veure el documental?
No,
el
vaig veure. No.
No, ho dic perquè volia demanar la teva opinió de com va anar el judici, les proves, així, perquè hi havia coses que...
No vaig veure, però també t'he de dir que jo no sóc gens partidari de cap cos de Guàrdia Urbana. És a dir, sóc ja de quan era regidor tampoc, eh? Vull dir, o sigui,
per què, per què?
Perquè crec que és un cos inútil. Vull dir,
home, però hem de tenir policia, no?
Policia sí, ja tenim els Mossos d'Esquadra. De Guàrdia Urbana, en principi, a la meva època servia per portar-te les citacions del ple extraordinari que es convocaven demà, i això és el que servia a la Guàrdia Urbana, i vigilar això, de cop i volta se li dona no sé què de trànsit, de cop i volta venen uns senyors que fan caps de Guàrdia Urbana i llavors volen fer de policies. Vull dir, bueno, l'escola, crec que l'escola de Mossos d'Esquadra també fa cursos als guàrdies urbanos per homologar-los a Mossos d'Esquadra. És a dir, que crec que també es fa això. És a dir, que jo, o que volgués fer el curs d'homologació, que ho facin, i la unificació del cos crec que seria vital.
Digues, Josep Maria, que...
Bueno, és que hi ha moltes coses.
Sí, sí, no, però tenim temps,
I suposo que s'han dit, és que s'ha dit molt ja, no? És a dir, aquí hi ha un cas concret que es planteja d'una manera potent a partir, doncs, de l'emissió d'aquest reportatge, però els fets parlem de fa 6 anys enrere, vull dir, és gràcies a una pressió des de baix, gràcies a les xarxes socials i tal, que s'aconsegueix primer l'emissió i després, doncs, plantejar tots els temes que hi ha al voltant de l'actuació de la policia municipal en aquest cas i d'altres casos similars dels Mossos d'Esquadra, del cos de policia. El cos de policia, vulguem o no, és un cos, doncs, tancat, estratègic, que el mateix poder polític ha d'anar molt en compte perquè, doncs, no els pot desautoritzar mai, ha de ser en tot cas d'una manera molt individual, perquè forma part de l'estructura del sistema. Quan fallen coses d'aquestes i no hi ha la valentia per part del poder democràtic, polític, de posar-hi mà i d'actuar i en tot cas d'eliminar o de sancionar els responsables, ens trobem que van sortint bolets d'aquests que desprestigien l'acció de la policia. I això és, en fi, per un sistema nostre, mina la confiança que hem de tenir, en aquest cas, amb l'actuació de les policies, tant la municipal com l'autonòmica. Però jo aquí diria que hi ha molts elements, jo no sé si s'obrirà o no s'obrirà, jo no sé si, però el que queda clar és que en el moment dels fets l'Ajuntament de Barcelona tenia indicis o certeses de com havien anat les coses i no es va actuar. Hi ha unes declaracions d'en Carles Martí, el regidor de...
Ara t'ho dic exactament. Estava, era
Ciutat Vella, em sembla.
Era el responsable de Ciutat Vella.
Ciutat Vella, que ell explica exactament que va comunicar a l'alcalde Clos de la situació aquesta, del test i de tal. Diu que no hi ha informe, aquest informe que diuen que hi va haver de la policia, però diu que sí, i aquí no es va fer cas. I, per tant, l'alcalde sabia que allò no havia anat com s'explicava i es va quedar, i es va tapar. I gent, doncs, han quedat 5 anys a la presó, un altre, doncs, que se suïcida després, i és gràcies, doncs, a una pressió que es pot reobrir el cas. Però que hi ha hagut una injustícia segura, pel que sembla, s'ha de provar. S'ha de provar, i per tant, no, la injustícia vol dir de,
no,
de gent que ha estat 5
no,
anys...
Aquest... Ja, si és que no és aquesta sola, n'hi ha moltes més.
Hi ha molts més. Però aquest és l'element, i llavors, sí. A mi això m'empalma a vegades amb coses que diem, doncs, nosaltres som un país molt maco i quan serem independents això serà la conya. Bueno, escolta, hi ha àmbits d'actuació avui en matèria de seguretat, en matèria, doncs, de tot, de pressupostos, que tenim plena autonomia per actuar, i escolta, actuem exactament igual com actua, doncs, el govern central amb la seva policia i amb tot. És a dir, que aquí ens falta una exigència, no sé si dir-ne democràtica, exigència de control, exigència, doncs, de transparència, que no la tenim i hem de reconèixer això. I aquí és un cas evident de que aquí hi ha un escàndol i la gent demana responsabilitats i que s'actuï, i veurem a veure què farà la justícia en aquest cas, però en el fons...
No pot fer res, Salvo que hi hagi noves proves que desvirtuïn la...
Està clar, jo em poso a la pell del noi que sí, va tirar el test. Dir, escolteu, vaig ser jo... Vol dir, escolteu-me, ja em podeu tancar la presó.
El noi del test no sortirà, està clar. El que ha de sortir en aquest cas, i que, com bé diu en Piella, seria una prova nova que permetria reobrir el cas, perquè hi ha dades noves, és que surti un testimoni, per exemple, que digui que va haver aquest home. Jo crec que l'home que va tirar el test no sortirà, com a tal. Ara bé, i no he vist el documental, ja ho reconec d'entrada, però sí que m'he menjat moltes tertúlies i moltes notícies sobre el tema, i més o menys estic informat sobre el que va.
Però
el que ell diu és clar, vull dir, en aquest cas, si és una cosa que està jutjada, per molt malament que s'hagi jutjat, la justícia en aquest cas, l'única manera que té de reobrir el cas, i ara també com a jurista, és això, és que existeixin unes proves noves. Irrellevants, perquè...
Irrellevants que puguin canviar
les... Si no es pot obrir.
Però el documental deixa clarament a la vista de tothom que el procés no es va dur amb la regularitat que li pertocava. És a dir, per exemple, que es presentin allà uns policies dient que unes pedres que ensenyen en el judici són les que van ferir el guàrdia urbà, i que després s'admeti que aquelles pedres no eren les que havien ferit, sinó que se les havien portat d'algun lloc perquè eren més o menys aquelles pedres. Apareix allà un responsable forense que diu que les lesions que té al cap el guàrdia urbà no es poden correspondre amb aquelles pedres ni llançades des del mateix carrer, sinó que ha d'haver caigut. És a dir, per molt que s'hagin de portar proves, que és el que teniu vosaltres com a argument, i és així, però clar, jo m'ho miro com a ciutadà normal.
I un regidor que et digui que ell va informar que tenia constància que havia caigut de dalt, no sé si això es prova o no es prova, ja després s'ha de trobar qui és el que va ser. Però allí d'entrada...
No, però això no seria...
Però clar, tants dubtes i tants punts obscurs que com a ciutadà penso, per molt que hagin de portar un testimoni nou, aquestes mancances del procés no haurien de ser suficient per reobrir, per justícia mateix,
Però a mi em preocupa que ens limitem al cas, El cas és individual, però una mica de Jordi, passen en moltes més situacions.
Però, per exemple, el cas de les pedres, del senyor que va dir que les pedres eren i després van provar que eren falses, això està previst, que és perjurio, i té que... I llavors és un delicte que ha comès aquell, i aquell no se li ha posat aquell delicte, que és el que tenia que fer-se. I mai més mentiria ningú.
Que de fet és el que fan els policies.
L'únic que pot mentir són els imputats. I els que, aquests poden mentir el que vulguin, però el resto... que és el cas aquest, que ve un testimoni i diu aquestes són les pedres que va ferir, i es demostra després que ha mentit, és llavors quan s'ha d'iniciar aquest procés.
i s'inicia per un costat el perjuri d'aquest, i per altra banda llavors probablement es pot tornar a tirar enrere amb el judici de Cara Central, diguem. Però després, o sigui, els requisits que calen per obrir de nou el cas no treuen que potser el cas en si s'hagi jutjat i valga la redundància injustament. O sigui, no treu que el procés en aquest cas d'alguna manera estigués viciat, eh? Una cosa no treu l'altra. El que passa que els mecanismes que té la justícia per d'alguna manera tirar enrere una cosa ja jutjada són els que són, i lamentablement, per molt que clami la justícia, o surt una cosa d'aquestes o no es podrà, perquè no tindràs on agafar-te jurídicament.
L'única cosa que poden fer aquesta gent és, en base a aquest documental, sol·licitar l'indult pel part del govern. Això sí, perquè clar, es considera injust que hagin estat a la presó, però que no podem judicialment retrocedir el procés.
Però l'indult, després de passar-te 5 anys a la presó, ja em diràs de què serveix.
No, ells el que voldrien amb l'indult no. Es hauria que reobrir el cas, veure que ha sigut injust, i llavors és quan tens dret a la indemnització.
Però jo qui em preocupa és que ho hem alimentat tots, el que podríem dir la impunitat de la policia. I la policia, en principi, és la que té raó, és la que té l'última paraula.
És el gran problema.
I és un problema. Jo penso que es necessita. Tu deies, no, home, policia municipal, digue-li com vulguis.
Però necessites... No és el mateix control el de Mossos d'Esquadra que el de la Guàrdia Urbana. La Guàrdia Urbana depèn d'un ajuntament, que aquí Sant Cugat almenys és gran, però suposo que doncs, més petitets, doncs depenen d'un alcalde que potser és fuster, però amb tot el respecte de tothom, però crec que Port de la Selva és fuster, crec.
Sí, és que conec el cas, a més, després en parlem.
Doncs aquell home té 4 guàrdies urbanes, i aquell és el que mana, el que fan i deixen de fer. Aviam, està capacitat aquell home per controlar aquests 4 guàrdies urbanes? Donarà les normatives que toquen? El cap de la guàrdia urbana aquell està realment format? Pues, en canvi, amb els Mossos d'Esquadra és més difícil que passi això, perquè hi ha tota una estructura sobre que és professional i li pot anar corregint molts errors que els altres cometen. Per exemple, jo faré un comentari, dic comentar-li al regidor el clos algo és com comentar-li el Zapatero, són dos zeros a l'esquerra que vull dir, ni un ni l'altre han sigut fer res a la vida. És a dir, a salvo ser un president i l'altre...
Un va fer el Fòrum de les Cultures i l'altre l'Aliança de les Civilitzacions.
Exacte. Sí, sí, bueno, però... es copiaven perquè deuen ser amics.
El senyor Clos viu a Nairobi, està en un càrrec magnífic de les Nacions Unides, va ser ambaixador a Turquia, que em van explicar de bona font que, òbviament, la capital de Turquia és Ankara, però que ell vivia a Istanbul, que anava dos dies a Ankara i tornava, a més ja com una mena de pont aeri. Vull dir que no, això és...
La recol·locació és fantàstic.
És fantàstic, sí.
La porta giratòria, no?
La porta giratòria, aquí va, que no vegis.
Doncs veurem. Josep Maria, vas anar dilluns al ple municipal?
Sí.
Perquè et vaig veure en el vídeo de Cua.cat amb el comiat del Ferran Villasenyor. Algun comentari? A més, també hi és el Joan Ramon, que la setmana passada no va venir. També m'interessa saber com veu tot el que està passant al PSC.
És de
Moviment Catalunya, bueno, que hauria de confluir amb Nova Esquerra.
Josep Maria tingui alguna cosa nova a dir-nos.
Home, segur que Josep Maria està enteradíssim.
Està fent un somriure molt sospitós.
Si va anar ahir del ple, és que, bueno...
La primera vegada, tu, que vaig anar a un ple.
Molt malament, hauries d'anar-hi més sovint.
Estava mirant el seu nou pupil·lo.
No, però era per empatia, per una persona que, imagina, porta anys a la vida municipal amb una responsabilitat, que havia estat nomenat doncs, candidat pel PSC, que porta una història de vinculació amb el Partit Socialista, que arriba un moment a la conclusió de que allò no funciona i que no té feina, està a l'atur, i sigui capaç de renunciar a l'acte de regidor i quedar-se doncs així en blanc, i home, per solidaritat doncs humana, i escolta, vai, ets valent, vull dir, per fer aquest pas, i aquest va ser la raó perquè doncs el vam acompanyar alguns doncs en el ple aquest de...
Però Nova Esquerra es presenta, no? Aquí a Sant Cugat, o no?
Nova Esquerra, no, a veure...
Ha d'haver una reunió aviat, que això...
Però si hi ha una reunió vol dir que sí.
Però primer hi ha d'haver... sabeu que el diumenge hi ha un acte de fusió de Nova Esquerra i Moviment Catalunya, i sortirà aquest nou partit que es diu Més, Moviment d'Esquerres, i a partir d'aquí s'engeguen les dinàmiques d'un doncs, procés electoral. Per tant, ja no serà més Nova Esquerra ni serà més Moviment Catalunya, sinó que es dirà Més. I aquí a Sant Cugat probablement, avui s'ha de decidir precisament, dimarts que ve estava prevista la presentació aquí a Sant Cugat. Falta tancar-ho i jo voldria pensar que es mantindrà la data. I a partir d'aquí, llavors, Ferran Vilassenyor està vinculat a Moviment Catalunya, tant, lo lògic és que, i em consta que diumenge estarà present en l'acte aquest de fusió de les dues organitzacions, per tant, voldrà dir doncs, que serà militant de més.
I haurà d'estripar el carnet del PSC.
I haurà de donar-se de baixa del partit. Aquesta és la incompatibilitat que hi ha doncs, en el moment de formalitzar-se.
Però a més es presenta a les eleccions a
no
Sant Cugat,
com a no? Més. No es presentarà.
Ah, no?
No.
Com a més,
no.
Menys, o com baixa?
Moviment d'esquerres, i en aquesta fase encara menys, és a dir, no es presentarà com a tal partit en cap municipi, sinó que anirà aliat. És a dir, la proposta és reforçar les candidatures d'esquerres, que en alguns llocs pot ser que vagi doncs, de bracet amb Esquerra Republicana, amb uns altres que vagi de bracet amb Iniciativa, amb uns altres que vagi en Procés Constituent, etc. I aquí Sant Cugat això no està tancat encara, en aquests moments.
El bracet?
El bracet.
I del bracet de socialistes no, oi?
En principi no, en aquest estrany, seria difícil ja, per la... Exacte.
Junts, això ja ho tinc clar.
No vol dir que en un moment determinat, després, a posteriori i tal, les aliances i tal es puguin doncs, refer ponts.
Aquesta i quan s'estrena més sol?
Sol.
A Catalunya, aquestes plebiscitàries o plebiscitàries? O...
Jo no t'ho sé dir perquè això no està plantejat, però jo encara dubtaria que vagi sol. Perquè una de les coses que inspiren a més és precisament no multiplicar doncs, els grups i grupets i tal, i candidatures, i fraccionar més, sinó al revés, d'intentem a veure si podem anar sumant, i la diàspora convertir-la en una, anava a dir una convergència, però en una agregació de grups.
Joan Ramon, que vull conèixer la teva opinió del que està passant al PSC.
A veure, al PSC, comencem pel...
O per més, com vulguis,
no,
però també.
No, pel Ferran sí. Vilassenyor, que trobo que, doncs, una mica el que deia ell, que és un gest molt coherent, coneixent com conec, diguem, de quin peu calça ideològicament el Ferran Vilassenyor, trobo molt lògic que es distanciï el distanciament progressiu del PSC fins que arriba un punt que aquest distanciament és d'alguna manera insuportable. I has de fer, doncs, això, anar-te'n. A mi em sorprèn que hagi trigat tant com aquell qui diu, perquè el problema ja el tenia fa un any i fa dos, amb la direcció, amb la ideologia de segon... O sigui, òbviament, una part que se suposa que és la d'esquerres sí que la té, però la part, diguem, nacional estava bastant incòmoda amb el tema i vaja, més d'una vegada parlant amb ell, fent-li fins i tot entrevistes, allò com aquell qui diu de servei, el veies en posicions incòmodes havent de justificar segons quins gests o segons quines paraules de dirigents del PSC. Mm-hmm. I per tant, em sembla molt lògic. Dit això, què quedarà del PSC a Sant Cugat és una cosa que serà molt curiosa de veure a les eleccions.
És que la gent sigui conscient que d'aquí 4 mesos tenim eleccions i el PSC, que havia arribat a tenir 8 regidors a Sant Cugat, no té candidat. No, és que...
no només no té candidat, sinó que si segueix la tendència... Potser desapareix el ple.
Pal i fora, no? Allò, xutar, pal i fora o pal i dins, no?
I dic si segueix la tendència, no és que els hi desitgi ni cap bé ni cap mal, però veient com anaven, i fa poc vaig fer un reportatge sobre el tema del comportament electoral a Sant Cugat en les diferents eleccions, cada vegada votava menys gent al PSC. Llavors, o això d'alguna manera ho remunten, i que el fet que et marxi el candidat no sembla que sigui bon senyal. Amb aquesta remuntada... Doncs, vaja, que no ens trobem que el PSC a les properes eleccions no té representació municipal a Sant Cugat. Ara mateix jo ho veig bastant possible, tenint en compte totes aquestes dades de tendència i de què t'ha marxat el candidat. I recordem que l'última vegada que això va passar en política municipal va ser Raül Granger, Esquerra Republicana, que va marxar com a candidat quan, com aquell qui diu, ja ho era, i no va tenir representació al ple municipal a Esquerra Republicana. Uh-huh. I estem parlant de fa 4 anys.
Estaria bastant d'acord amb aquesta reflexió.
Ja m'ens hem posat d'acord amb el Josep Maria. Ho podem plegar avui.
No. Per cert, que a l'esquerra les coses es mouen i a la dreta també, perquè la dreta espanyolista, o pro unitat d'Espanya, per dir-ho més finament, perquè el partit Vox s'ha constituït oficialment a Sant Cugat i es presentarà a les eleccions municipals. La gent pot pensar,
no trauran representació, però bueno, forces d'aquestes
però traurà,
que...
Però en traurà d'altres.
Clar, és que només no, que treguis...
No tenen representació, no? Però això resta.
Bueno, no sé, a Vox no sé què rau representar, vull dir, la veritat, no sé.
Però escolta,
no,
que,
però
que sigui 300, i... 300 vots.
Anava a dir la mateixa quantitat de vots que ha dit ara el Josep Maria. 300 vots en unes municipals
pot anar... Et pot distorsionar...
No, 200-300 vots, per exemple, que vagin a Vox i no vagin a Ciutadans, exacte. O no vagin al PP, o no vagin a Podemos... Exacte. Pots fer-li al PP, a Ciutadans o a Podemos,
exacte.
I dic aquests partits perquè o els socialistes, perdre un regidor. Però o que vagi, no perdre, sinó el fet de no tenir-lo. Si els hi va, per exemple, a Ciutadans, que seria, si és que entra la primera vegada, i sempre s'han quedat a la frontera, doncs són 300 vots importants, per ells, en aquest cas.
Estem en una situació, penso que aquest any serà tremendo. La moguda política partidista... A Barcelona tot el moviment s'han arribat a posar d'acord, guanyem procés constituent, Podemos i Iniciativa. Clar, això és un element nou que ja veurem com quedarà Convergència, que fins ara doncs, és la majoria a l'Ajuntament de Barcelona.
Que continuarà traient la majoria, i perquè el que aviam, hem de pensar sempre...
Fem l'aposta, Jordi.
Municipals.
Va. Sí. Fem l'aposta. Va. Jo, no, si voleu, fem les apostes.
Fem les esmorzars, que encara...
Ara és una mica...
Limitem l'aposta que tornarà a ser alcalde de Barcelona, el Trias.
Sí, ja la voleu fer? Ho dic, jo me la jugaria a l'abril,
El Trias i a la Mercè Conesa. Seran dos alcaldes que seguirà.
Ah, però tu vols un doble o nada? Però
no, apostar com vulguis.
Jo el de la Conesa ho veig, el Trias ho veig, però menys que el de la Conesa.
Però amb qui pacta?
Bueno, amb qui sigui, és un home molt habilidós. No té que, precisament té...
Home, amb el Bloc Guanyem no. Amb el Bloc Guanyem Iniciativa...
Amb Esquerra.
I amb Esquerra arribaran a sumar majoria?
Aquí està la incògnita. Aquí està la incògnita.
La meitat més 1? Jo no ho tinc tan clar, eh?
Escolta, a les municipals compta molt la persona... està al front.
Sí, bueno, no, és que tingui un carisma extraordinari, bueno, el senyor Trias, eh?
Bueno, Déu-n'hi-do, eh? Home, si
comparem... limita molt el poder, això fa...
Ho fa molt bé, home, vull dir, hem tingut el Clos, jo no sé quin carisma tenia el Clos, carisma tenia l'Hereu, zero a l'esquerra, tot això. Vull dir, per fi tenim un alcalde com Déu mana, vull dir que...
Però tenien una història al darrere, i un patrimoni, i unes referents, etc. I en canvi, doncs, el Trias encara no, jo penso que no el té. I el model Barcelona que ha anat introduint-se, doncs, cada vegada és més qüestionat, i veurem, doncs, com guanyem això, i ho farà servir a tope.
Home, l'ha introduït Convergència i Unió, venia de darrere, també, el model.
No, m'ha semblat entendre que Josep Maria deia que l'Hereu i el Clos venien del Maragall, i en canvi el Trias no ve del Maragall.
A qui anaves?
Va per aquí, no?
I això no té res a veure, vull dir, la gent ja ho ha oblidat tot això del Maragall, home, vull dir...
No, però parlem d'aquell moment, parlem d'aquell moment.
Parlem de les cultures i el Clos, estem parlant del 2004, que els Jocs Olímpics ja queden lluny, eh?
Sí. Vull dir, no, dels Jocs Olímpics la ciutat està altament agraïda a Pasqual Maragall i a Cicerra en el seu dia. Vull dir, però amb en Pasqual sobretot, perquè les va portar molt bé i tal, però això ja fa tants anys que...
Això ja no serveix ara.
No serveix.
No, absolutament, absolutament.
Home, que...
Ni crec que li servís al Clos, eh? Mira, l'Hereu... Encara podia estar més o menys a prop, però el Clos, vull dir...
No, el Clos li va servir, i per això
sí,
no sé si
seria... Sí, exacte, per ell res, no seria...
No, home, que se'n va aprofitar és una cosa.
Ara, i tant.
Hòstia...
Ja que hi ha lluny, eh?
Sí, però, no, però aquí hi haurà una moguda, hi haurà uns canvis i això no sé quina repercussió tindrà després en les autonòmiques, i veurem i aquí, a nivell de tot l'Estat, i ja veurem què passa en Andalusia ara.
I de fet, segons el que va dir el Mas quan va anunciar el tema de les eleccions del dia 27 de setembre, va passar més o menys desapercebut perquè hi havia altres grans titulars, però va dir que d'alguna manera la tendència als municipis haurà de ser que Convergència i Esquerra també vagin a la una.
Aquesta és la seva esperança. Ja veurem
Això... No, que pot ser que no passi als municipis. Sí, però vull dir
que la discrepància que hi ha hagut en l'elaboració de dues llistes marca que això doncs, no és tan senzill.
Però que com a mínim tindran la voluntat de, si s'han d'entendre amb algú...
L'Alfred Bosch començar... ha posat distància.
Però, perquè, home, estem a les eleccions.
És el moment i això que t'ho diguin des de dalt doncs fa ràbia i tu també vols marcar el teu propi territori, home, per no dir paraules més greus.
A molts candidats els han emprenyat aquesta declaració de dir que es prioritzaran els pactes, perquè aleshores, es presenta una llista qualsevol neutra i que decideixin els pactes des de Barcelona.
No, sí.
Perquè, clar, l'autonomia local, això que es diu autonomia local, on és? Si no?
No em sembla que hagi de ser així. Ara, també trobo normal que en un moment, diguem, d'emergència nacional amb el que se suposa que estem, segons els dirigents, ja sé que el Josep Maria mira raro...
No, vull dir que fa anys ja que anem amb emergència nacional.
No. Home, si estàs molt en emergència, recomano que ja no és emergència, eh?
Em refereix... No, emergència no era la paraula apropiada.
La transició, de canvis.
La transició, no? De transició nacional... Doncs aquesta imatge d'unitat que han volgut transmetre i que finalment sembla que tenen els dos principals partits d'aquest país...
Sí, tu la veus consolidada, sòlida i tal.
Home, però que el fet que els municipis...
Si ahir al ple del Parlament ja tornaven a anar a la grenya.
A veure...
No, d'aquest tema jo diria que la primera qüestió mal feta és pel Mas, és del Mas. Mas tenia que haver esperat fins al final de la legislatura, perquè no es complia exactament... el que ell havia dit.
Això és el que va dir ell.
I això no podia fer llavors després que el tribunal constitucional digués no el 9 de novembre, perquè llavors ja no es complia el que havia dit de convocar una consulta.
Ell després vam fer una meditació i es va decidir...
Jo també he fet de meditació moltes vegades.
Ell era el president, nosaltres no. I clar, va decidir com es podia fer d'una manera que realment la gent entengués que això és un referèndum i no unes eleccions a un Parlament.
Això no s'ho creu ningú.
Això podia ser així si l'oferta, tal com es va dir el seu dia, una llista única, una llista que digués sí o no, els del sí en un costat, els del no a l'altre costat, un Parlament que realment hi ha totes aquestes coses de l'any i mig i tot això, era per evitar aquelles coses, de dir perquè faran, en fi, totes aquestes tonteries que tenen els polítics, que és la manera de viure d'ells, que se'ls anava en l'aire, i tot això. Ara bé, ara... hem anat a una solució que no agrada ni uns ni els altres, amb la qual això no va bé, o sigui, no...
El mateix era el 9 de novembre, eh? Ningú estava content ni amb la pregunta ni amb el...
Bueno, això deien, perquè al cap... Dir...
Home, la pregunta era rareta, eh?
No
era rareta. Home, a veure, un referèndum d'independència, jo la primera cosa que em ve al cap és vols la independència, sí o no? Vol la independent, un estat independent, i si és independent vols que sigui... Vull dir, home, era una mica estranya la pregunta, no m'ho negaràs.
Embolica. El problema és que Convergència és el primer que té que fer, i això no ho vol entendre. Jo, per mi, és el primer problema que hauria de fer és netejar el tema d'Unió, que és autènticament l'entrebanc que té a tots els nivells.
Quan dius netejar vols dir petar-se literalment.
Sí, evidentment, perquè he fet cap...
Que ja no volen fer-ho abans de les municipals, ja no m'agrada.
Evidentment, perquè Oriol com ha de voler fer-ho abans de les municipals si és el seu empleo, home, vull dir, si llavors ja no tindria càrrecs, ja no serien ningú, vull dir, és que no, o sigui, això no ho enteneu. Unió és un puesto per empleats, vull dir, això és com comparar la Guàrdia Civil als Mossos d'Esquadra. La Guàrdia Civil, més o menys, amb la seva majoria, era vocacional.
Militars,
de pares a fills, institut militar. I amb un esperit militar. I els Mossos d'Esquadra són gent que no ha trobat feina enlloc i aquí té un empleo segur.
O bombers o Mossos d'Esquadra.
Exacte. I té un empleo segur i ben pagat. És a dir, cuidado amb això perquè, clar, les reaccions són diferents. Estan més disposades a morir els que són vocacionals que els altres.
Estàs qüestionant estructures d'estat, ara.
Sí, és evident. Jo és que no, a més, ho he dit a totes les coses. És a dir, no, això, i segona, vull dir, molt important, jo cada vegada que vaig al Barça tinc la desgràcia de passar al costat dels Mossos d'Esquadra.
Perquè deus estar a prop d'on hi havia els violents, o l'entrada d'on hi havia els violents, no?
I se't quadren, Jordi?
No s'enquadren encara, cosa que els he dit diverses vegades, però que no ho acaben d'entendre. El que la finfla i em toca amb els pebrots, i perdoneu l'expressió, és que cada vegada que els sento parlar, parlen en castellà. Sí. I això jo no ho puc suportar. Sí, sí. És a dir, aquí estem. Això,
la policia municipal d'aquí també, Jordi? Ja m'hi he fixat, eh?
Sí, també.
Home, jo escolto. No vaig, I tant.
Jo no penso que l'idioma que parlin els Mossos, en aquest cas, sigui rellevant en aquestes motivacions de feina.
Però això és una qüestió d'ADN. Vull dir, escolta'm... està disposat a morir. Ara suposem que anem a fer la frontera. Et sortiran els sindicats dient que ells no estan per això. No sé per què estan ben bé, però no estan per això. Ja van sortir.
Però aleshores quina policia hem de fer?
Els Mossos, se suposa que la raó de ser dels Mossos és tenir una policia que no depengui de Madrid. Llavors, el tema és que quan s'ha de fer la frontera, si és que tu dius que s'ha de fer la frontera, els Mossos...
Que ara ja han fet una llei a nivell d'estat.
Sí, per poder controlar...
Assumir...
El control dels Mossos.
Bueno,
sí. Ara, la llei deu ser-hi, sí, sí, però en el moment aquest se suposa que els Mossos
demà,
tindran l'obediència al govern català.
Demà, quan surti el Rajoy dient puc absorbir els Mossos i els absorbeixo, què faran aquests Mossos?
Jo penso
a sus
que per la lleialtat...
A sus órdenes, exacte, perquè...
Jo no ho veig així.
Perquè és mi empleo,
a veure, és fer no és molta política ficció i sembla... Jo potser ho aprofito per alguna novel·la, eh? Però...
crec que és un tema molt interessant.
És un tema molt interessant. Però vaja, sincerament, jo crec que la gràcia de tenir una policia pròpia és que et fan cas a tu i no a l'altre. I a partir d'aquí, com si parlen en suec, saps? Vull dir, m'és igual amb què parlin i s'imposen les multes en català o en castellà. La gràcia de la policia és que depèn de tu i no de l'altre. I més en un tema, com vull dir, vosaltres ho heu vist, no? Sou dels que heu corregut davant dels grisos i jo no.
Jo sí.
I el fet de, per això et dic, que a mi no m'afecta tant com a vosaltres, però en el sentit que no tinc la memòria històrica d'haver corregut davant de...
Però
avui hi ha molta gent que ha de córrer davant dels Mossos.
Sí, clar, i...
Jo ben a córrer...
I si fossin la policia espanyola no hi correrien?
No, però vull dir que no hi ha diferència.
Jo no sent gaire habilidós esportivament corrent davant dels Mossos, t'he de dir...
Has corregut davant dels Mossos, també?
Moltes vegades, sí. Inclús he saltat una valla...
Què dius?
Dels Mossos?
Dels Mossos?
Ai, dels Mossos de la Guàrdia.
Ah, va.
Perdoneu.
No, és que ara ens hem quedat de pedra.
Quan era jove.
Si fas cali borroca nocturna, ets ho pots dir, eh?
Una valla que inclús quan a l'Hospital de Sant Pau, que cada vegada que passo amb la meva dona li comento, veus, vaig saltar això, que no sé ni com collons devia saltar això, ni com devia arribar-hi. Vull dir, però tot i així, t'he de dir que la violència era violència, però no extralimitada, eh? També t'ho he de dir. Uh-huh. O sigui, quan et fotien una hòstia, no te'n fotien dos.
Jo només us estic dient que sembla que estem barrejant dues coses.
Home, sí. Depèn de classe, si t'enfrontaves a ells...
Jo havia anat a comissaria a veure amics a dins perquè tenia capacitat d'entrar a dins.
Però això és una segona fase. Les hòsties les fotien dintre la comissaria. Sí.
Havia la Laietana, no? Bàsicament, que era un bon...
Exacte, que era el puesto que els detinguts i que aquests sí que...
No, encara hi és, vull dir que a la Laietana encara s'han denunciat episodis de presumptes tortures. Deixem-ho així, perquè si no passem un dia per allà encara...
S'han denunciat.
Sí, no, però...
Alguns vaja. Són a la presó per presumptes tortures o per tortures.
Però un moment, que tinguem una policia pròpia, no vol dir que sigui la policia exemplar. Vull dir, com totes les policies del món cometen errades, com totes les policies del món n'hi ha un que se li en va a la pinça, com totes les policies del món tenen allò que surten a les pel·lícules dels afers interns, i és que sembla...
Tenen un... Clar que en tenen.
Perquè
la veritat és que crec que...
I n'han de tenir...
I la inèrcia del poder polític és protegir-los a tots, a uns i als altres, i no de depurar quan hi hagi casos d'aquests que s'han extralimitat.
És cert, també per... A veure, i no ho justifico, però...
Posant-me
la pell del govern en desautoritzar el cos, com aquell que diu...
No el cos.
No, una persona.
Uns agents, clar. Concrets.
Això és el que s'hauria de fer quan hi ha un cas... I en tenim molts, que
molts,
si el de l'estem pintant... Sí, el que s'hauria de fer és...
I el conseller Saura va posar a les càmeres, que es va criticar molt a les comissaries, per evitar tortures.
Sí, i a mi em sembla una mesura molt adient, sincerament, i que probablement s'hagués de traslladar a la Guàrdia Urbana que comentàvem abans. Perquè, si els calenten els Mossos, també els poden calentar els Guàrdies Urbans, o si a Barri, digui-li com vulguis. Però em sembla una mesura molt adient... i molt a la línia del que ha de ser un cos de policia, que és que val, suposa que estàs per controlar els malfactors, però que quan no hi hagi càmeres el malfactor no siguis tu. Clar, qui controla el controlador, doncs en aquest cas una càmera no sembla pas malament.
Escolti, no hem de deixar aquí, perquè gairebé són...
No he parlat del Bárcenas ni de res.
No, ho tenia apuntat, Bárcenas, 200.000 euros que ja ha reunit i podria sortir avui de la presó. Però jo tinc ganes que surti perquè tinc la sospita, no perquè surti, que començarà a piular, no?
Sí,
a parlar una miqueta.
Que és un tertuliano ideal.
Home, si vol venir i ens està escoltant, és benvingut.
Que ha de fer una ronda de televisions...
Home, se les cobrarà aquestes rondes, no?
A mi no està malament que marxi mentre es torni.
Sí, no, jo ho deia en aquest sentit, òbviament no vull que surti, però...
A veure, marxa, i deixem-ho clar, no, perquè ell tenia una presó preventiva,
que
té un límit legal, perquè tu no pots tenir una persona a la presó in eternum, sinó la jutjada.
Aquí es veurà, llavors, la repercussió que tindrà aquesta fase.
El problema és que això la gent no ho entendrà,
sí.
Però el sistema judicial és així, tu no pots tenir una persona, i imagina't, perquè és el Bárcenas i com aquell qui diu ja és dolent, no? Ja la gent ja l'ha catalogat com a dolent.
Però és discrecional encara, això, hi ha una part, doncs, jo penso que no hi ha uns límits legals.
Sí, home, sí, dos anys.
Que si no hi ha risc,
ja t'ho dic jo, clar, dos anys.
Tal, i el més important, el que a mi trobo demencial és que el mateix jutjat embargui tots els comptes corrents i no et deixi treure els 200.000 euros per pagar la teva fiança. Em sembla que que tothom va al mateix posto. O sigui que em sembla ridícul, absurd.
I no hem parlat del cas Urdangarín, Jordi, amb totes les declaracions i les declaracions que ha fet
el Diego Torres.
Que,
Vanity Fair, era la...
Sí, Vanity Fair, sí.
Dient que l'havien intentat comprar.
Vaja, això ja ho vam migdir aquí, no?
Molt fort, implicant-hi el rei directament i la Casa Real, però que s'intuïa, però està clar, ho diu un que està posat a dins el cas.
Ja ho anirem tractant.
Ja ens ho explicarà el Jordi.
Per cert, una abraçada al Joan Alsina, que no ha pogut venir avui, que vindrà la setmana que ve, i des de Twitter ens ha dit que ens estava escoltant, per tant, l'esperem la setmana que ve.
Bueno, ja és el tercer oïdor que tenim.
Sí, en tenim més, en tenim més. Joan Ramon Armadas, Jordi Piell, Josep Maria Balcells, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Bon dia.